walked on and on the sunset, went down and down coldness. Fa una estona sentíem tota una colla de dones parlant dels seus orgasmes i parlant de plaer, ja ho heu notat segur, que se'ls hi escapen bones dosis d'inseguretat, culpabilitat i fins i tot sentiments de deure, d'obligació. Si no tens un orgasme és que no ets prou dona, alguna cosa et passa. El plaer de la dona o de qui té genitals femenins està sota sospita, perquè des de ben petites ja ningú ens en parla. Us heu fixat mai com són els llibres de text? Els genitals femenins es dibuixen sempre com un òrgan reproductor, sense clítoris, sense possibilitat de plaer. Per què passa això? Ens ho explica Helena Crespí, psicòloga i sexòloga.
Perquè fa certa por ensenyar a la canalla que les persones amb vulva tenim clítoris, perquè com que només serveix pel plaer, parlar sobre plaer amb la canalla ens fa com molta por.
Des de petites ens estan dient tu no, això no et toca, i com sempre això es basa en els estereotips de gènere.
Tot està molt vinculat amb l'estereotip, no? El nen valent més salvatge, per tant, es pot tocar el penis tranquil·lament. La nena és com més correcta, més tranquil·la, i nosaltres no podem tocar-nos el que tenim entre les cames.
I és que la dona sexualment activa ha fet por des de temps immemorials.
Es parla de que la primera dona d'Adam va ser Eva, i la primera dona a la Terra, en els orígens del mite, era Lilith, que era una dona amb molt de caràcter, sexualment molt oberta, que tenia sexe sense por, sense cap mena de límit. La mitologia se la capa, hi ha molt poca gent que conegui això, no?
En aquest sistema, a l'home tampoc se l'ha educat perquè doni plaer, i a les dones se les ha acusat de ser tot un misteri.
A més, el model de la sexualitat és un model molt coitocentrista i molt masclista, perquè així només es prima el plaer masculí, no? El plaer d'un penis. I nosaltres ens han com venut la moto de que les persones que tenim vulva són més complicades, la nostra sexualitat és més difícil.
El capitalisme, que ofegocita tot, també el plaer, o la manca d'ell, quan veu que d'aquesta recerca de plaer de la dona en pot treure diners, comercialitza unes joguines eròtiques d'acord un cop més amb els estereotips i les normes del mascle, que ha estat educat amb que el plaer només s'origina al voltant del penis. La nena Crespí recorda com són els inicis de les joguines sexuals.
Que quan comencen tota la joguineria eròtica a treure el cap, en el fons són joguines que fabriquen homes per una mica per el veure a la dona dins d'un esquema de plaer molt masculí, no? Amb aquests, i això ha evolucionat moltíssim, per sort, ha evolucionat molt, però les joguines eròtiques al principi eren en forma de penis, com més grans millor, com més realistes millor.
Us heu fixat que hi ha molta més joguineria eròtica per les dones que pels homes? L'Helena Crespí ens fa donar-nos del parany.
Això potser reforça també la idea de que nosaltres som més complicades i necessitem més artilugis per passar-nos-ho bé, quan jo diria que senzillament podem tenir molts més recursos, no, per poder jugar. I reforça aquest model de que els homes amb el seu penis ja en tenen prou, que l'important són els genitals i que l'important és que el penis entri a qualsevol lloc.
A partir d'aquí tothom ens surt perdent, fins i tot els mateixos homes en la relació heterosexual.
El masclisme no surt gratis a ningú, el masclisme també perjudica els homes, i en el fons la masculinitat i la virilitat es construeix al voltant d'un penis que ha de ser funcional, és a dir, que ha de tenir una erecció perfecta, ha de tenir una mida ideal, no? Ha de tenir un aguante suficient com per fer gaudir una dona, que ja em diràs tu, perquè el plaer femení no té res a veure amb un penis, però llavors tota aquesta pressió fa que l'home vehiculi a través del seu penis tota la seva virilitat.
Així que tothom insatisfet, homes i dones. Tot i així, el món de les joguines sexuals van canviant. Segur que tots heu sentit a parlar del famós Satisfyer. El Twitter en va ple de dones que en parlen meravelles, i també de molts homes heterosexuals que se senten amenaçats pel famós succionador de clítoris. Per què alguns homes encara al segle XXI se senten atacats?
Aquestes joguines posen en perill aquesta idea tan masclista i tan patriarcal de que el plaer de la dona el proporciona l'home. Llavors, si de cop i volta trobem una joguina que va amb bateria i que fa unes vibracions estupendes i que fa que aquestes pessigolles genitals que podem tenir les dones siguin meravelloses i més fàcils, clar, aquí tremola.
Tremoleu tots, però la psicòloga Helena Crespí ens adverteix que deixar el nostre plaer en mans d'una màquina tampoc no és la millor opció.
Llavors, quan només utilitzem joguines sexuals, el risc és que el nostre llindar del plaer cada cop estigui més alt i costi més arribar a l'orgasme d'altres maneres que no sigui amb aquella joguina.
Màquines, màquines, però on és la imaginació? El plaer de la dona també pot arribar per altres sentits, com el tacte, l'olor i, evidentment, allò visual. Laura Pérez Bernetti és il·lustradora i dibuixant. Va començar la seva carrera al Víbora, aquella revista underground de finals dels 70, on va ser una de les poques dones que va dibuixar còmic eròtic. Les seves dones exuberants, fermes i valentes eren propietàries del seu cos i del seu plaer. Si alguns homes es van dedicar a l'erotisme al final de la seva carrera i per falta de diners, ella ho va fer des de ben jove i sense que això li reportés molts calés. Pérez Bernetti, però, va aconseguir una cosa molt important.
Jo he incorporat la dona al còmic eròtic, perquè, clar, les dones lectores, a veure, les dones quan van a una pel·lícula, quan van a llegir un còmic, quan veuen un quadre o una pel·lícula, estan interessades en participar als còmics eròtics, que fins i tot sortien dones, però que elles veien que no participaven d'aquest joc, clar, no llegien el còmic eròtic.
Les noies que llegien el Víbora trobaven un altre referent, una dona que era independent i decidia sobre el seu plaer. En tota aquella redacció del Víbora, Laura Pérez Bernetti defensava les seves vinyetes plenes de sensualitat i sexualitat. I, és clar, això no era fàcil. Dibuixar dones nues decidint sobre el seu plaer era, sens dubte, revolucionari.
Algunes lectores m'han dit que els meus còmics eròtics és una celebració de la felicitat dels cossos. No és només la vivència d'amor, sinó que una dona pot ser feliç. Que això jo veig que normalment s'ha tractat des d'un punt de vista d'al·legador cap a l'home que li ha donat l'orgasme, però no la dona que és feliç en aquell moment, en aquella relació, en aquell joc eròtic.
La diferència entre la manera de dibuixar de Pérez Bernetti i els homes de la seva generació és que ell era capaç de dibuixar el sexe femení, esclar, però també qualsevol altra part del cos per il·lustrar el plaer de la dona.
És tan important un rostre, un peu, una mà, com el sexe. Que això els homes normalment tenen tendència a la genitalització, no? O sigui, el pene, i que s'ho passi bé al pene. Jo normalment, perquè les dones normalment és que ens interessa i som sensibles a tot el cos. Llavors, el sexe sí, he fet un primer pla, però igual que feia un rostre, o un genoll, o un peu.
Allò que dibuixava Pérez Bernetti als 70 sense problemes, el més curiós i absurd és que ara comença a censurar-se en molts llocs d'Europa per la correcció política, com si d'alguna manera ens diguessin que no tenim dret a imaginar.
Però l'erotisme, cada persona, cada dona té uns plaers diferents, uns gustos diferents, això ho tenim que tenir en compte i reivindicar de que cada dona faci el que li dona la gana.
Doncs no tan diferent del que passa amb el còmic al Japó. Ens ho explica Marian Company, il·lustrador i professora de manga de l'escola Josso.
Molts de còmics el que fan és posar una barra negra, que és molt petita, ho veus tot, però com que ja consta com a censura, els censors no te poden multar.
Visca la doble moral. El cas del Japó és paradigmàtic. Ara se censuren els genitals tant en les pel·lícules com en els còmics, però fa anys les coses eren molt diferents.
És a dir, tu te'n vas a les pintures eròtiques del període Edo, allà, jo què sé, el període vendria a ser entre al segle XVII fins al segle XIX, tu mires aquestes xilografies i veus que hi ha gravats únicament i exclusivament de genitals femenins dibuixats amb tot detall, amb els llavis, amb el clítoris, amb dones que agafen un mirall per autoexplorar-se. Però clar, quan es va fer l'obertura de Japó cap a Occident, pues los convertimos en mojigatos.
Doncs l'erotisme en els còmics està molt present. Un dels gèneres més coneguts és el hentai.
I diguem-ne que en el hentai, com que la majoria de fantasies són fantasies de violació o fantasies amb menors d'edat i a vegades que no té res a veure amb component romàntic, i moltes dones troben que els agradaria aproximar-se al sexe des d'una perspectiva que trobessin tendre. I no hi ha res que trobin més tendre que les asiàtiques en general, això de les coses les japoneses, les coreanes i les xineses pensen igual, que dos homes plegats. Això els sembla el sumum de lo atractivo y de lo hermoso, perquè no se senten agredides físicament quan veuen la representació del sexe.
Doncs com sentíem que explicava la Marian, la violència del hentai és tan gran que les dones prefereixen excitar-se amb els còmics homoeròtics on els protagonistes són dos homes, sempre des d'una perspectiva, això sí, falocèntrica. I és així perquè amb les seves parelles, les parelles reals, és molt habitual que no hi hagi sexe.
Crec que precisament perquè volen ser perfectes en tot allò que fan en el dia a dia, la idea del sexe, especialment els homes enfrontant-se al plaer femení, els suposa una barrera tan gran que és preferible no tenir sexe que tenir una execució lamentable dins del que seria el sexe.
Per això les pràctiques extremes estan a l'ordre del dia. Això sí, en còmic, en dibuix, en imatges. Són molt habituals els vídeos i els còmics on bestioles, com un pop, sí, sí, un pop, fan el paper que hauria de fer l'home en les relacions sexuals.
Bueno, per això els japonesos agafen un pop i el posen llepant les parts íntimes d'una dona en una pintura, o prefereixen que aquesta fantasia aparegui representada pues, a criatures fantàstiques, que prendre's la molèstia de sentir-se identificats amb la idea de fer-ho.
I en aquests còmics la dona i el plaer de la dona queda ridiculitzat.
Sí que hi ha dones que per representar el plaer femení, sobretot a les cares, més que en la genitalitat, hi ha un gest, una expressió, que es diu ahegao, que és com posar cara de gosset que s'ho està passant molt bé mentre estan dando lo tuyo. M'explic? I és com per ells, per als homes, això és com la màxima expressió de plaer femení, però és una caricatura.
Ja us sentiu ridiculitzat, censurat, oblidat. Segle XXI, on és el plaer de la dona?
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.